Carles Canyo fa uns quants anys que està organitzant unes jornades on porta gent d'empresa i gent que els explica coses als estudiants dels darrers cursos d'uns quants instituts, començant per el seu propi institut, el Joan d'Àustria. I aquesta vegada, finalment, em va convidar i em va dir: Marc, Ludo, m'has de donar una xerrada inaugural de les Jedi, allò que en diuen un keynote speech, per explicar una introducció al blockchain. Clar, hi ha un problema. Jo, com sabeu, no sóc expert en blockchain, no vaig tindre la idea feliç quan vam parlar fa molts anys a Mossega la Poma de Bitcoin, d'agafar i invertir 4 duros en bitcoins. No vaig fer això, i m'hagués anat molt bé, perquè jo què sé, em podria comprar un Mac nou, que ara tinc que estalviar per fer-ho. Però sí que darrerament, doncs, en Carles mateix i per iniciativa pròpia, doncs, he estat llegint molt sobre blockchain i vaig fer una xerrada on, en comptes d'explicar aspectes tècnics, el que he fet és concentrar-me en el que faig darrerament, potser per l'edat o potser per deformació professional, ja on em dedico a pensar en quines són les implicacions que té aquesta tecnologia i per què és interessant. La xerrada crec que ha quedat prou apanyada. He aconseguit l'àudio del vídeo que van gravar l'equip de l'institut i que van publicar a YouTube. Us posaré un enllaç al vídeo per si voleu veure el vídeo i les transparències, tot i que a la càmera em fa més gras, jo estic més prim que el que surt al vídeo, però bueno, deixem-ho estar. Bueno, he tingut que polir molt l'àudio perquè evidentment hi havia tots els ecos del món i hi havia fins i tot un pitu estrany. He tingut que fer molta feina, no he pogut arreglar més. Entenc que si comenceu a escoltar-lo, com que se sent prou fort, us acostumareu i podreu escoltar la xerrada sense massa problemes. I com diuen, sin más dilación, without further ado, espero que us agradi la meva introducció a blockchain amb Scarlett Johansson i Brontosaures.
Quants anys vols viure?
Molts.
Quants? Va, posa un número.
Fins al 100.
100 anys. Molt bé. A quin any estem? 1918. Algú sap com era la vida al 1918?
No hi havia ràdio.
No hi havia telèfon. No hi havia una menció elèctrica. Sacrificaven porcs al passeig de Gràcia. Els porcs, perquè no hi havia neveres, els sacrificaven al passeig de Gràcia. La gent anava amb cara. Ha canviat una mica la cosa? Vale. Tu cobres més canes que una persona que va néixer a l'any 1912. O sigui, quan algú posa un traje, perquè li toca, i diu coses com canvi exponencial. O sigui, el tema és pensar en l'escolta. El 1912 hi havia penya que no tenia ràdio, no tenia telèfon, no tenia llum a casa, cagava al pati, no es dutxava, no tenia banyera, no tenia cotxes, no hi havia contaminació, I, per exemple, hi havia coses com que més del 50% de la població del món vivia per sota de la línia de la pobresa extrema. Avui estem al 10%. Està millor. Qui prefereix viure el 1918 que 2018? Aixequi la mà, sisplau. N'hi ha cap romàntic que esperi aquest passat fantàstic on hi havia la glòria espanyola? No, el 1918 que a Espanya havia tingut una pila de guerres. No, no cal. O sigui, o 1500. No? Bé. M'han demanat que parli de blockchain, però jo tinc que dir la millor. No sóc programador de blockchain, no tinc invertit res en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en cap altra cosa d'aquestes. Per tant, em puc parlar tranquil·lament, jo que em doni la gana. Com que no sóc un expert, em puc parlar. Llavors, quan s'ha de parlar del... El que sí que passa és que molta gent s'ha de parlar de blockchain. Vale? Contínuament comença a parlar de coses d'aquestes que ens surten. Per exemple, us parlaves de la web 2.0. Oi, la web 2.0, què és la web 2.0? La gent parla. No, què passa amb el quan hi ha aquestes paraules que tothom parla? Doncs segueixen una cosa que és el cicle del hype, que és el fatal en aquest PowerPoint. Com és això? Ho podria ara arreglar? Hi ha aquest cicle del hype fantàstic que no són els collons de Sant Goku.
De què sembla que es
porta com un PDF? De què sembla que es porta com un PDF? Hi ha uns senyors que es diuen Gardner, que viuen del cuento i bàsicament s'inventen coses i la gent els hi compra els informes. La gent paga per estar subscrit i estar subscrit. Llavors, s'ha inventat aquest cicle, que és aquesta curva, que té aquesta pinta, i el que fa és que diu que quan una tecnologia nova apareix, doncs, ja no és si és útil, si no és útil, si es guanyen diners, si hi ha inversió... No, és simplement el hype, el que la gent en paga. Per exemple, he buscat una tecnologia, sisplau. Vaja, no fotis espada, hòstia! El Pokémon Go està en la valla del desilusionamiento. Jo crec que sí que d'ara, però no sí que del poc. No crec que el Pokémon vagi cap a enlloc. El que sí que és veritat és que hi ha un pic en un moment determinat i després això s'agafa, hi ha una valla, la gent ja se n'oblida, però mica en mica és quan això comença a ser útil de veritat i ho fa servir tothom i no es pot estar sense ells. Per exemple, quan ara anuncien el Galaxy S9, ningú ha trencat. O té un problema. Oi? Però, en canvi, algú de vosaltres no té smartphone? Algú de vosaltres no l'ha portat? No se'n parla, però tothom el té. Aquesta és la idea. Ja, quan van començar, escolta, tothom parla dels smartphones i fa tot això. Si totes les tecnologies passen per aquí, on està el blockchain? Doncs, dones, no? No, mira, ara ja funciona. Molt bé, Carles, gràcies. Doncs hi ha una cosa que es diu Google Trends, que és molt interessant, que permet veure el nombre de cerques que s'han fet per una paraula històricament des de 2004, que és quan ho s'està recordant. Imagineu-vos, Google se'n recorda de tot el que heu buscat des d'abans del 2004. Se'n recorda. I sobre li diuen a la gent. Llavors, això és el número de cerques. L'escala és la de menys perquè ja ho sé. Llavors, hauríem de veure com podríem identificar alguna cosa important que poguéssim comparar amb aquesta gràfica. Jo he pensat en alguna cosa realment important, alguna cosa que em faci trempar. Encara us curti. Si algú es trempa, me deixa no, ni aquesta noia m'agrada, doncs vaig dir, escolta, Scarlett Johansson. I hem pogut tenir una comparació de blockchain amb Scarlett Johansson. Sembla ser que ara blockchain està per sobre de Scarlett Johansson. M'ho veus dir, bueno, va, doncs això no acaba d'anar bé. Què hi ha? Quan algú pensa en blockchain, quina és la paraula que li ve a la ment? Bitcoin, no? Bitcoin? No és una paraula? Bitcoin, molt bé. Doncs Bitcoin, Scarlett Johansson, blockchain. Fixeu-vos que el Bitcoin segueix més o menys la mateixa curva. A més, em va sorprendre quan feia la recerca, la xapada, si veus. Doncs aquí tenim que ja ha començat a fer això, o sigui, aquella curva del hype, penseu-vos-la perquè diu, mireu el Bitcoin al costat de l'Scarlett Johansson. I aquell pic és quan va sortir la primera parada de les Avengers amb aquell vestit de cuir que vull i tal. O sigui, imagineu-vos el puntasso que està trempant la gent amb el Bitcoin. Fins i tot ara el Bitcoin està a nivells d'Scarlett Johansson en la primera pel·lícula dels Avengers. Vale? O sigui que realment és una cosa que té una sèrie d'importància. Llavors, jo no soc promotor de Bitcoin, no soc promotor de blockchain, jo el que em dedico és a pensar. Dedico a pensar. I em dedico a parlar de història i llavors no us vull explicar el què del Bitcoin, sinó que us vull explicar una miqueta el i què. El i què. I esto i què. Aquest és el... Quan jo explico una cosa, sempre em pregunto això. És un tio raro i faig això. Llavors, he estat pensant en una sèrie de coses. I llavors, us presento aquest dibuix que vaig fer ara per temps, que és una línia temporal. Una línia temporal de la història de l'humanitat. Penseu que els éssers humans, el que es coneixen com els Homo sapiens, senyor Fibereu, doncs els Homo sapiens tenen la nostra morfologia, són com nosaltres, des de fa 200.000 anys. A mig del Paleolític, imagineu les cames jo que són pel mig del Paleolític, amb els mocassins d'aquell de Mastodonte. I la fes. Molt bé. Doncs tenim el... 200.000 anys. I allà els tios allà del Paleolític. Bàsicament el que fan és dediquen a fer coses en pedres, allà tallant les anxes de sílex, perseguint els brontosaures, quan aquests no hi havien extingit, es dediquen a fer els mamuts i els mastodontes, els tigres també interessaven, sí, fam. Aquesta gent eren exactament igual de lletjos que nosaltres, i seria un escap Johansson, no, eren igual d'intel·ligents que nosaltres, val? I vivien com vivien, però, escolta, amb els seus dòlmens, amb les seves coves, amb les seves pells, caçaven i recollien i anaven fumant per allà. Quan a classe d'història, algú de vosaltres ha fet algun curs d'història, ens explica que hi ha un moment en què el paleolítico s'acaba i passamos al neolítico, perquè descobren l'agricultura. I jo, un estallà pensant, si tens un sopar i la gent està parlant de coses que no t'interessa, i comença a pensar el paleolític, i dius, durant 200.000 anys, gent que eren exactament igual de lletjos que nosaltres, igual d'intel·ligents que nosaltres, eren incapaços de descobrir que si t'esforçaves una miqueta al camp, agafo les mates, les aparto i fico un pinyol de pruna, d'allà sortirà la prunera. Hosti, a veure, potser eren peluts, no tenien desodorant, però tontos no eren, eren igual de tontos que nosaltres, tenien el mateix hardware que nosaltres, el mateix cos. Els parells de cromosomes que tocaven, tal, els parells del que fos cal que fes falta tenir, i ja està. Llavors, per, evidentment que van descobrir que podien cultivar coses. Per què? Passen olímpicament els senyors del Paleolític, el Gunga i en Dunga i tal, i tot aquest... Imagineu-vos una pel·lícula de trobolítiques que ja heu vist, no? Per què no es dediquen a inventar l'agricultura i posar-se a cultivar i plantar camins i tot això? Algú té alguna idea? El tema és xungo, perquè el que ens han explicat, a mi m'ho han explicat així, no, un dia inventàvem l'agricultura i això fa l'hòstia. Digues. Perquè no ho necessitàvem, no ens interessava. Exacte, dic, puc plantar i aconseguir això, però més que si plantes aquest camp aconseguiràs una pila de prunes, més prunes de la que et pots menjar. I el troglodita de tot diu, i jo per què vull més prunes de les que puc menjar? No m'interessa. No m'interessa fer més prunes de les que puc menjar, perquè les prunes, si algú de vosaltres té una prunera, sap que hi ha dos, tres setmanes a l'any on estan les prunes en allà, i o les culls, o se les mengen els mosquits, o se les mengen els mosquitets aquests escarosos, o se les mengen els ocells, o es podreixen. Si es pots aprendre la tecnologia de com fer prunes confitades, aquest tipus d'històries, però escolta, les prunes allà te les has de menjar aquella setmana. Què en fots de totes aquestes pruneres? I ell diu, és a dir, l'excedent de prunes no serveix de res. El que passa és que durant tots aquests anys, els éssers humans van desenvolupant llenguatge. Aprenen a parlar. Parlen entre ells, escriuen coses. I no tenen puta idea de què s'hagin entre ells. Què es deia? Ah, mira, què tal? Farem un brontosaurio. Vinga, anem a fer un brontosaurio. Farem un orquestre de brontosaurio. Vinga, ojo, que ve un tigre de llet de sal. Ah, corre, corre, corre. Ojo, les cabres jo fan, anem cap allà tot. Va, vas a parlar. Vale? No, no sabem què fer. No ho sabem. El que sí que sabem per arqueologia és que quan comença l'agricultura, aquests paios, que no sabem en quina llengua parlen, quines paraules, com de complexes la seva gramàtica, no sabem res, el que sabem és que quan comença l'agricultura coincideixen que utilitzen diners. Comença a utilitzar petxines per intercanviar coses i comença a utilitzar algun mecanisme d'intercanvi de valor. És a dir, comencen a desenvolupar un llenguatge prou complex que jo diria, escolta, tu encarrega't ara aquesta setmana que hi hagi moltes prunes, quan jo vingui amb el brontosaurio, et canviaré mig brontosaurio, una cuixa de brontosaurio, per les prunes que et sobrin. Ah, però què passa? Canviar brontosaurios per... I jo com me'n recordo... Llavors, en un moment, jo diré, escolta, bé, jo et donaré 10 petxines, i tu, quan jo vinc al brontosaurio, com les 10 petxines, dono un trosset de brontosaurio. Jo et petxines per les prunes. I començo a intercanviar. Comencem a fer els humans una abstracció del valor de les coses i les assignem a coses. I llavors comença a ser interessant dir, hòstia, jo em vaig dedicar a fer sabates, jo em dedicaré a tindre pruneres, jo em dedicaré a agafar i fer una cosa tan xunga com és cultivar l'art fent servir eines de l'edat de pedra. I ha de ser dur, amb un tractor allà amb el John Deere i tal, vale? Escoltant música country, ha de ser molt dur tot el dia escoltant aquella música. Vale? Imagineu-vos a l'edat de pedra que s'està fotent-li. mal d'esquena, s'ha parlat de les esquelets que la gent que comença amb el món de l'agricultura és molt xulo per ells. Però hi ha un benefici. La gent es comença a especialitzar i comencen a generar més productes i més coses amb les que intercanviar. Per què? Perquè tenen diners. Els profes d'història de després ens parlen que uns 6.000 anys després apareix, i les coses apareixen, com la Verge de Lourdes, apareix l'edat de bronze. Apareix l'edat de bronze. Per què apareix l'edat de bronze? Perquè algú que no s'agafa i descobreix el bronze. No. El que passa quan apareix l'edat de bronze és que el que trobem és la primera vegada que hi ha escriptura. Els sumeris, a un lloc que es deia Uruk, que és l'actual Iraq, comencen a desenvolupar la primera escritura cuneïforme. Què escrivien aquells senyors? Això sí que ho sabem. Comptabilitat. Asientos contables. Si algú de vosaltres ha fet comptabilitat, fotien aquest rotllo. Vale? I després comencen a agafar i desenvolupar altre tipus de coses. Hi havia un acudit, el Carles Cabrera dels Acudits, que no podia explicar quan jo era petit. És un dels bojos. I jo sóc el rei perquè m'ho ha dit Déu. No, Déu, jo no t'he dit res. Ara t'ho dic. És dolent, d'acord, molt bé. Però és que hi ha un senyor que es deia Hammurabi. Tu dius Hammurabi, diu guai, no? Doncs aquest paio no va dir jo sóc el rei perquè m'ho ha dit Déu. Aquest senyor va escriure jo sóc el rei perquè m'ho ha dit Déu. A un dels documents legals més antics que hi ha, que es diu el Codi de Hammurabi. I deia coses a l'algú així com hi ha tres tipus de persones, els homes superiors, els homes inferiors i els esclaus. I a partir d'aquí organitzem totes les lleis. Vale? I diuen coses, doncs, si tu robes et tallarem una mà, i si tu violes, doncs ja et diria el que tallarem, i si un home superior li fa mal a un inferior, tindrà que pagar diners, si no un inferior li fa a un superior, el mataran, i per tots de sobre d'aquests està el rei, que és ell. I ell es va mirar el document, i va dir, és molt senyor, va bé, molt bé. Per què no? Molt. El món funcionarà així. I el tio ho escriu, i com que ho escriu, Déu li ha dit que ell és el rei. Ell és el rei, perquè ho ha dit Déu. I no va dir. Perquè si ho dius, ets un boig urbanicòmic, un acudit dolent que no ocorriu. Però si tu ho escrius, clar, si baixa un paio de la muntanya amb unes tabletes i diu, ei, tios, és que Déu va dir això. Està escrit. És una tecnologia d'hòstia. I es creen les primeres civilitzacions. I la gent, perquè no la gent pot escriure coses com, ei, aquest micro és meu. Aquesta sala ara és meva propietat del senyor Marc Alier, l'Udo Palos Amigos. Pa, això és meu. I això és també meu. I pots començar a escriure un paper. Quan us diuen allò de la pluma és més fuerte que l'espada, té raó. Totalment raó. Llavors després fa un mirar. No, perquè tu amb la pluma agafes i dius, le pagaré un montón de pasta a tots els soldats que depenen de l'hostiaça de l'espada. I una són cor de l'espada. I el de la pluma, es tracta exactament d'això. Jo sí que sembla una coseta. Ara puja. Fixeu-vos-hi. Tot el que trastem. Ja veníem del Paleolític. O sigui, ja diguéssim més o menys de l'estació de metro de Sagrera. Nascent, protosaurus i tal. Anirem al Neolític, pum, fotem piràmides, els grecs, es comença la història i tal, i anirem a aquest foradet d'aquí. Hi ha una compressió, només, pràcticament només, la invenció de la paraula escrita i la idea del diner creen una evolució, realment una transformació en la forma de viure i en la forma del planeta, que, ojo, ell, els troglodites del Paleolític ja extingien els brontosaurios i els mastodontes i els tigres de dintresaure. En el Neolític, l'extinció d'espècies i el canvi climàtic va ser l'hòstia. Si evidentment ara també, però la cosa ve de molt bé. Però hi ha un canvi molt bèstia. Inventem de cop i volta els diners i té sentit començar a plantar coses i té sentit començar a generar valor afegit. Comença a tindre una miqueta d'excedent de coses. Per què les podem vendre i les podem comprar? Perquè és molt difícil canviar pomes per bruixes de brontosaure, el llet de vinc de brontosaure. Però en canvi jo puc canviar pomes per petxines i petxines per bruixes de brontosaure, el llet de brontosaure i per controls de brontosaure. Recordeu que els humans no van coexistir amb els brontosaures. Ja estem tirant tots a la universitat. Aquí en algun moment inventen l'escriptura i la gent comença a dir jo som el rei perquè m'ho ha dit Déu i ara com que m'ho ha dit Déu anirem tots allà i fotrem de vinyos en aquell d'allà i ara totes aquestes coses les anem fotent.
Molt bé.
Però el que es genera d'aquí són les estructures d'aquest pal. A veure si funciona. D'aquest pal. Torres. Grans torres. On viuen persones que acumulen molt de poder. Institucions, per exemple, el coneixement de quan s'ha de plantar i de quina manera, i quines són les llavors, i quines són les medicines, i de com es cura, tot aquest coneixement és poder. Recordeu, la pluma és més forta que l'espasa. I el que fa és que hi ha una sèrie d'una tècnica que es dedica a dir, aquest coneixement l'escrivim i no ensenyem a llegir a tothom. Comencem a acceptar a gent, a acòlits que vinguin, i li transmetem aquest coneixement de forma iniciàtica. Iniciàtica. Quan tu ets dintre del nostre cercle, ja siguis un sacerdot, ja siguis d'una secta pitagòrica, o siguis dels Illuminati, del que tu vulguis, aquest coneixement només el tindràs quan tu hagis passat per rites d'iniciació. I t'haguem fet professor, o t'haguem fet doctor, o t'haguem fet el que sigui. Institucions jeràrquiques que al final es concentren a dalt, hi ha algú que tu sóc el rei perquè m'ho ha dit Déu. Pallo, aquí dalt, o sigui, aquí. Què inventa? L'impremta. O sigui, que es diu Gutenberg i tal. Si tu és Gutenberg, ja has de fer coses grans a la vida. No? O sigui, dius, mare, cal dir, escolta, justet, Gutenberg, Hammurabi, què sé, xum. El Gutenberg inventa la impremta. I el que fa és fa que el cost de replicar la paraula escrita es redueixi moltíssim. I això se veu en aquest exemple, per exemple, a part que surt la revolució científica i penya com en Copèrnic que comencen a dir la gent la Terra no dona voltes al Sol, és el Sol que dona voltes a la Terra, o al revés. Però clar, amb un senyor que és pagès, dius, vés a cagar, no importa un ple. No estàs dintre del Sol, el Sol surt per allà, que va cap allà. I no sé qui dona voltes aquí, però escolta, jo sé que surt per allà i és el que m'interessa. I això és molt interessant. Per què? A l'any 450, més o menys quan s'inventa l'impremta, fer un missalet, que és una merda de llibre que et donen bàsicament per poder saber quan te sentes i quan t'aixeques a dintre d'una església, costava aproximadament el sou mig d'una persona durant 250 dies. Vale? Això imagina el sou del teu pare, vale? 250 dies de sou del teu pare, 105, en brut, vale? Brut directament, per pagar la merda de l'Isabel. Vale? Això és molt xungo. Al cap de 200 anys, i aquí ve la part interessant, a Anglaterra comencen a imprimir uns llibrets que en diuen almanacs. Els almanacs és allò de regreso al futur. Doncs almanacs que són llibrets que els diuen als pagesos com millorar, com què plantar, quan plantar, trucs, com aplicar un cert tipus de tecnologies per agafar i treure millors cultius, i a Anglaterra, sobretot quan es comencen a imprimir aquests almanacs, de cop i volta la producció agrària torna a pujar ordres de magnitud per primera vegada des del Neolític. Sempre ha anat creixent la producció agrària, s'ha anat sabent coses, hem tingut més terres allò i més coses que cultivar, i hem fet servir la merda de vaca que hem escampat pel camp i totes aquestes coses. Però a partir d'aquí hi ha disponibles aquests almanaques que li diuen als senyors quin dia té que sembrar i què fer quan no sé què, i ara d'una plaga de no sé què, i què és això, i tota aquesta informació es comença a escampar ràpidament. De cop i volta hi ha una revolució agrària bestial. D'alguna manera, l'accés a la informació que tenen els quatre capellans o els quatre sacerdots o els quatre iniciats de la secta pitagòrica es democratitza. D'acord? I això fa que aparegui una nova, aparegui una revolució agrària, científica, industrial i de tot tipus. Però continua passant el següent. Uns quants són els que escriuen i saben el que escriuen, hi ha una impremta que permet que aquest coneixement arribi a tots. És a dir, hem semidemocratitzat l'escriptura. No són uns quants que escriuen i uns pocs que escriuen i uns pocs que llegeixen. Són uns pocs que escriuen i molts que llegeixen. I algun més escriu. Però el normal és que alguns escriuen i la resta llegeixen. Aquest escenari ha estat fins fa 4 dies. Però això, i en tots els canvis tremendos que venen des de l'any 1500, que venen a través d'això. També en aquesta època, és quan hi ha un senyor, hi ha uns senyors, que són els Medici a Florència, uns senyors que després van ser papes i fills de papes i tal, perquè el normal, el papat es transmeti hereditàriament. Doncs aquests senyors el que van agafar va fer una innovació sobre els diners, que va ser fer sexe, no amb les cartes Johnson, va fer sexe entre la idea de diner i la idea d'escriptura. Vale? En comptes de jo agafar i dir, jo tinc una pila d'or fantàstica, i estan aquí, clar, si jo estic a Florència, i tinc que anar a comprar una cosa que està a Anglaterra per anar a comprar llana que s'està fent a Anglaterra, i tinc que portar-ho a Flandes perquè l'agafin i la cosin, i la tinc que vendre a París, i els diners em tenen de tornar allà, tinc que agafar un carro amb un senyor supercatxes en plan Son Goku al costat del carro perquè m'encararan el carro, o sigui, hi ha molts calés a guanyar robant aquest carro. La idea del senyor aquest és dir, jo tinc el meu cosí, en Vic sempre són cosins, tots aquests són cosins i tal, i es casen entre cosins, i unes històries supertòrides i tal, bueno, aquests cosins que es casen entre ells, en mi és un cosí a Londres. Llavors, el cosí de Londres té una pila d'or, o no, diu que té una pila d'or al seu celler, i el senyor de Florència té una altra pila d'or. I el de Florència agafa un paperot i diu, el que traig aquesta carta la tienes que dar una pila d'or, del que cagó i moro. I aquest paperot, de cop i volta, val diners. Hòstia! Vosaltres us creiem, no, vosaltres creiem que aquest paperot val diners i puc aconseguir, jo què sé, una cervesa i una truita de patates amb això. Poca cosa més perquè està a Barcelona, no? Però aquests diners ens ho creiem, escolta, no val res això! Però la idea aquesta, també és el sexe entre idees, la idea d'alguna unitat abstracta per intercanviar valors i coses, jo puc tindre, jo dono una xerrada, també no trobo per això, però bueno, ja parlant de, podries donar un número dels bitcoins, Carles, però bueno, ja, sobre bé, a casa s'han fotut els madalenes i tot, tindre amics, confiança per casa. Bueno, en comptes d'agafar, i jo tindre que anar fotent favors al senyor que em donarà la truita de patates i la cerveseta, doncs jo li dono un paperet i potser no farà altres coses, perquè ens ho creiem. L'escriptura combinada ha fet sexe amb els diners i llavors apareixen coses molt interessants perquè apareix màgia. Podem fer màgia? Després ja pujo. Podem fer màgia? Com podem fer màgia? Apareix sobre aquesta època, entre el 1500 i el 1600, i es formalitza, després hi ha un filòsof francès amb aquests que portaven punyetes i unes històries i un escriu amb una pluma de gans i tal, però apareix la idea de progrés. Aquesta idea és tan bèstia que fins i tot hi ha partits polítics que diuen que són de los del progreso, perquè vola el procés, el procés, ai, no, el procés no. Jo no dic res, jo, senyor Pues, no he dit nada, jo dic el progrés.
Però és el que està dient.
El progrés, el procés jo no dic, no opino, no dic res. El progrés mola, perquè vol dir que jo vivim, estem com està, com va la família, anar fotent, anar fotent. Però si tinc la idea del progrés, i com et veus sobre aquí 5 anys, es fa puta mare, tio, superguai, guanyaré més passes, el més feliç, guanyaré a saco, sí? Escarra, jocs, en sot, sí? Vale? Faig una classe, una xerrada, on explico quan tu pots tirar-te els camps, jocs, és un cas que... Imagina molt més, si m'estic més oscur. Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d'Informàtica, així m'he dedicat al cap d'estudis que he vingut aquí fent a promocionar el que he fet, que és ja, deixa anar. Bueno, el progrés mola. Si jo penso que jo fent coses, tio, jo monto una empresa amb tu i vendrem moniatos i la penya que diuen els moniatos ens donarà molta pasta i podem comprar més moniatos i després podrem anar a sucursar un altre lloc i tal, i enviarem un paper diner cap allà. Quan tu penses això, dius, hòstia, tinc un problema. No tinc pasta per comprar moniatos. Ja foto. No puc vendre moniatos i guanyar més diners i muntar una caixa posada i fer vendre més moniatos. No. No. Però si hi ha un pavo... Ei, jo et deixo la pasta. Si tu, jo et dono avui 10.000 florines. Oi, 10.000 florines. Quanta pasta me dones? Si tu d'aquí 2 anys em tornes 2.000 florines, o ara 10.000, no? Doncs 20.000 florines, doncs jo et deixo avui 10.000 florines. I si no, quiero una talita de sang de Mastercard, que això és Shakespeare, perdó. Bueno, i si no, vendran mis amigos i te dan de viños que te ganes. Són poco i tal, no? Dius, bueno, com que jo sé que la tremoniana i la demanda de Déu, la gent agafa aquests 10.000 florines i munta l'empresa de moniatos i comença a guanyar molta pasta i al final, si no funciona bé, paga el crèdit i es crea una empresa de crear moniatos. I el món té un lloc de comprar moniatos. És que a mi m'agraden els moniatos. A l'estiu no, però hòstia, a la tarda i verd, ve de gust, no? Moniatos de tant en tant. Proteïnes, sanes i tal, i de ser vivat, quan acabes de gimnàstia, sí, no? Pim-pam, no? És una bona idea. El món és millor perquè un senyor que en aquell moment era fins i tot pecat, ho tenia que fer jueus perquè en la religió cristiana estava prohibit, se'n deia usura. Van necessitar fer tot el rotllo protestantisme per poder deixar diners amb interessos. Perquè si el món és que, hòstia, a veure, aquí ha tingut una crisi econòmica, que quan s'ha de ser un petit fent, hi ha crisi, que mal està la gente, tal, no sé què, sí, que mal està tot, fatal, sí, doncs, quan passa això és perquè els bancs no tenien peles per deixar peles. Però no hi havia crèdit, la gent es posava nerviosa perquè la gent no podia muntar rendes a muntar moniatos, no hi ha moniatos, no puc entrenar, i aquest estiu no tindré abdominals, platja. No tindràs. Per què? Perquè no hi ha crèdit. On falta el crèdit no mola. La gent va tindre d'inventar-se el protestantisme per això. Altres coses, però bueno, també hi ha recurs i tal, sí, rotllo. També va dir, hòstia, ara ja que som els protestants, qui tal que els dinero, que no està tan mal, no? A veure, ara no fem falta els judíos, ja som els protestants, no? És l'única aquesta idea. La idea aquesta de Teodini, ja és el sexe entre el paper i tal, perquè jo et puc donar un paper, però jo també puc ser un paper, tu me deus aquests diners. Tornem aquí. És a dir, que quan es cruzen les idees, les tecnologies, la idea de l'escriptura, la idea del diner, són tecnologies, es cruzen i fan sexe, poden tindre molt tipus de coses possibles. I això fa que el món es torni boig. I tenim revolucions industrials, i tenim històries. Hi ha una altra cosa... Jo sé que per allà està molt preocupat. Ja ho has trobat?
Sí?
Molt bé. Estem aquí? Oh, uah! Sí? Molt bé. Hi ha una altra cosa que també és important. És una altra tecnologia que és paral·lela, que va apareixent, que són la capacitat de comunicar-nos a distància. Que normalment és la feina dels primers becaris, que poden ser guantais o ibèrics. Els primers el guantai.
Guantai.
I el ibèrics. I ben aquí, i ben allà. Doncs, en l'època aquesta, els senyors, en l'època aquesta del seu és dolent, No són tal les coses de Carles, que no m'entrenen. En l'època aquesta, els senyors més poderosos, pel que fan és que tenen un mogollon d'IBMs que van cap aquí i van cap allà portant cartes xifrades amb criptografia perquè ningú pogués saber per dir coses, hem guanyat la batalla de Waterloo o coses per l'estiu. I aquesta informació, aquesta capacitat de transmetre informació i transmetre idees és molt útil. El que ens passa és que mica en mica això ho anem accelerant. Mica en mica això ho anem accelerant. I al segle XX les comunicacions es disparen, fan una altra evolució, van més de pressa i comencen a tindre sexe amb la capacitat de comunicar. El que ens ha passat al segle XX, l'única cosa que hem vist al segle XX i al segle XXI és que qui ha fet sexe ha sigut les comunicacions amb l'escriptura. I tens que fer. I el que passa és... Quan nosaltres fem aquest sexe entre comunicacions i escriptura, ha passat una cosa divertida. I és que puc canviar la transparència. Puc deixar de llibre? No!
Caliba.
Que l'escriptura baixa de la torre i ve a la plaça. L'escriptura baixa a la torre i ve a la plaça. On el que ens passa és quan la gent fa blogs, la gent fa podcasts, la gent fa vídeos a YouTube, el que vol dir és que tothom pot escriure coses que tothom pot llegir i tothom pot contestar. I això genera una explosió bestial. Però és clar. Començat tard, Carles, un minut. Bueno, una explosió bestial. Què és el que passa? Blockchain no és res més que la idea de diners amb la idea d'escriptura i la idea de comunicació que ja m'està follant, em porta un rato follant i dic, fotem un riu. I esclar, penseu una cosa, el ritme aquell d'impacte superràpid i superaccelerat és el que ve ara. O sigui, ara no estem parlant de que es quebrà blocs i la gent muntarà blocs i la gent muntarà una web. No. L'impacte serà molt més bèstia, perquè estem parlant de coses profundes que porten assajant els humans. I a més, prendrà molts tipus de formes i la cagarem. És igual que les llengües. Quan es va inventar el llenguatge, la gent fotia cuneiforme, ideogrames, jeroglífics, els xinus van, per exemple, els xinus van experimentar un sistema d'escriptura que era tan difícil que tu necessitaves molts anys d'estudi per començar a poder llegir. I així es crees i dissenyes la societat xinesa confuciana amb el disseny del llenguatge. S'experimenta moltíssim fins que al final diguéssim que per selecció natural guanya l'alfabet llatí i les llengües romansos. Per això només diem romansos, no? Però l'anglès, el castellà, el català, tot són llengües que venen del llatí amb diverses contaminacions pel mig. Però que al final el que fem és aquesta idea de combinar 25 lletretes per formar paraules, una cosa que hem après a fer després de provar moltes coses i equivocar-nos molt. Vale? Molt bé, doncs. El que passa és que baixem a la plaça. Com baixem cap a la plaça? On està algú? Algú me'l mou? Algú de vosaltres, cuidat, i me'l mou? Money. Doncs va de money. Perquè de cop i volta ja no són només missatges, sinó és una cosa que té valor immediatament. A veure, quants de vosaltres feu servir el mateix password de la meitat de les webs on us connecteu? Quants de vosaltres no feu servir autenticació de doble factor a les webs importants on us connecteu? A veure, quants de vosaltres feu servir Windows? Si vosaltres teniu el vostre wallet de Bitcoin al vostre ordinador, no fareu servir un password superpotents i autenticació de doble factor i us gastareu els diners i comprareu un Linux o us ho currareu una mica i muntareu us ho comprareu un Mac o us muntareu un Linux? No? Hi ha valor, hòstia! Hi ha valor, hi ha diners, si no és avi, també que ve, ni les fotos barres, és que res. No? Però, si de cop i volta dius, no, és que ja tinc els meus bitcoins, o tinc els meus ethers, o tinc el que sigui, ei, que si m'ho foten perdo tota la pasta. Començaràs a aplicar una miqueta de seguretat. Molt bé. Com funciona això del bitcoin? Doncs a veure, el problema que es resol, tota tecnologia no surt perquè em mori. Algú diu, hem pensat a fer l'escriptura, no hem pensat a fer el diner, hem pensat a fer les comunicacions perquè seria interessant comunicar-nos. No. Cada vegada que algú inventa una tecnologia és perquè hi ha hagut alguna persona, algú tan lleig com nosaltres i l'Scarlett Johansson, amb el mateix hardware que nosaltres, potser amb un software diferent, que ha dit, aquí tinc un problema i el vull resoldre. La tecnologia que és el fruit del disseny i el disseny que és l'expressió de la intenció de les persones. Per exemple, algú de vosaltres ha vist la pel·lícula Rambo? Qui no ha vist Rambo? Molt malament. Doncs, si els que heu vist Rambo, vosaltres no, sabeu que el Rambo té un ganivet signature Rambo, aquell ganivet així, catacrac. Aquell ganivet, el tio que el va dissenyar és un fill de puta de collons. Perquè està pensat perquè quan tu punxes, vale, entra aire, i quan tu treus, gangrena. Amb un cuat ja te'n vas dient, no només que no solo te mata, sinó que jode i escuece. És un ganivet fill de puta que t'hi caga. O sigui, així és com el ganivet de sushi està pensat perquè talli, net, no es trenquin les fibres, i fer aquell sashimi de puta mare. No, 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 el de Rambo és... I al final amb aquella serrera... És declaració d'intencions. Si tu vas amb una baralla i treus el ganivet de sushi, dius, va, l'altre treu el ganivet de Rambo, i dius, hòstia, means business, no? Doncs cuidaré. Doncs la tecnologia blockchain, que de fet no és l'única, el bitcoin i totes les criptos, i el que ve a sobre, ve perquè s'ha de resoldre el problema de la confiança. O sigui, quan? El tema de la confiança, però a on? A la plaça, no a la torre. A la torre és el que estem fent els Medici, no? Hi ha un senyor, jo tinc el meu cosí que està a Londres, i jo confio en ell, i ell confia en mi, em coneix la lletra, i coneix el meu cello, i coneix el meu correu, i sap que jo perfumo els meus papers com flor de azahar, i li envio una carta, i hi ha la confiança resolta, perquè som cosins, i com més cosins, més entens, no? Doncs per tant, la confiança està resolta. Sí o no? Però, ei, jo no confio en tu, tio. Tampoc confies en ti. Alto confiança, alto desarrollo, tio. Deu un seminari de Rollins o algo, no? Escolta, pot que se'n fa Joan Boluda, no? Tota cosa, va. Tu tens aquí la confiança. L'has de resoldre perquè ell i jo confiem. Si tu i jo fotem una transacció, oye, quedamos por Wallapop, no sé què, te pago por PayPal, vale, o sigui, tiene toda la cosa tonta. Però és aquello, envíame el producto y ya te lo pagaré. No. No, envíame el producto. No. ¿Para qué funciona el Wallapop? Porque quedamos, nos vemos el gesto, yo te doy el producto, tú me das la pasta, yo miro el producto, está bien, sí, toma la pasta, bien, hasta luego. Wallapop resol la confiança de forma patillera, ens trobem. Vale? És la manera. Com resolen això? Hi ha un senyor que es diu Takeshi o Sakeshi Nakamoto. Es diu així. A veure, confiareu en aquest? Confiareu en aquest? Confiareu en el senyor aquest del Banco Santander? En els senyors de la Visaurac? En el Montoro confiareu? Sabeu que els hem fotut a l'Índia? Ara fa 400 anys. Un dia va sortir el Montoro de turno amb dos collons així a rossos. I va dir, ei, què passa, índios? Col·legues i tal, ei, les bitllets i les monedes per sota de 1.000 rúpies, a partir d'aquí 4 hores, ja no valen. El 90% de les transaccions que sortien a l'Índia amb aquestes monedes ja no funcionen. Apanyeu-vos a gorros cap al banc. I no l'han matat. No ho entenc, o sigui, 900 milions d'hindus el foten a caldo. No sé, no ho entenc, és algo cultural. Però quan et foten una putada d'aquest estil, a Xina cada 2x3 surt el senyor xino de Globo, que ara més o menys el van fer com president vitalíssim, va dir alguna cosa així com...
És bueno ser rei.
No, doncs ja ho tens. Confiaràs en aquests pavos? Jo no. Tu potser no fies de mi, jo no fio d'ell. Vale, doncs aquest és el tema, la confiança. Doncs, hi ha un senyor, no sé què és, el Satoshi Nakamoto, que no se sap qui és.
Jo he fet recerca des de la Universitat Politècnica de Catalunya i sé qui és. Tenim una foto?
Però i almenys es pot reviure una vegada. Som molt cursos. Estem acostumats al David Carrascaño i... Bueno... Aquests són els exèrcits de Bizanci. Bizanci era l'imperi romà quan es van barallar, dos cosins que eren emperadors es van barallar, ja no feien allò de bizantins i tal, i un se'n va a cada Constantinople, i va fundar l'imperi de Bizanci, un altre se'n va quedar a Roma, i va vindre els bàrbaros, i bueno, hòstia. Es veu que els senyors de Bizanci eren una mica mariquins i es confiava molt poc en ells. De fet, els generals de Bizanci no confiaven els uns amb els altres. I això defineix un problema clàssic. La idea és que uns quants generals de Bizanci tenen que agafar i atacar a l'enemic. Un dels generals és el que mana, és el líder. I algun dels altres és un traïdor. I comencen a intercanviar la informació. I ho diu, ei, ataquem mañana a l'alba. Però el que els missatges quan circulen, tu no saps si el missatge que t'està arribant d'un general leal o d'un traïdor. És molt difícil coordinar-se. Aquest és el problema clàssic de la confiança. Si som uns quants banquers i tots ens coneixem i tots som cosins i ens entenem, doncs confiem en nosaltres. Quan nosaltres, enmig del nostre entorn, apareix algú en el que no confiem, tenim un problema. I avui és això. O sigui, per això tenim sistemes de captcha, per això bloquegem trolls a internet i per això tenim passwords bèsties, perquè sabem que hi ha gent que té intencions xungues. Gent que dona fake news, gent que està agafant i que té una agenda política pel mig quan fan comentaris, o gent directament que ens vol agafar els nostres diners. No podem confiar. Però llavors és simplement dir, ara, doncs estem en un entorn on no podem confiar. Què podem fer al respecte? Molt bé. El Satoshi Nakamoto ens dona una solució basada en diverses coses. Una és, anem a crear, ell proposa crear una moneda digital no basada en el tio aquella... Algú va dir, no, jo tinc un papelito, i tu creus este papelito, eh? I un senyor que és el senyor Banco d'Europa me dirà este papelito. I potser demà diuen, esto no vale más, ya no vale, corralito, y adeu. Hi ha uns quants països, pregunta-ho a Argentina, pregunta-ho a Xina, pregunta-ho a la Índia, pregunta-ho a Venezuela, una pila de països on això ha passat. En canvi, és una mala... El que hem fet és crear una moneda on totes les transaccions es guarden en blocs d'una cadena. Molt bé, va. Però hi ha una cosa interessant. I en Carles està aquí, en Carles de la ciutat.
Bueno, Marc, tu...
Sí, sí, sí. S'ho estan passant tan bé! Bueno, el tema és prova de treball. Aquesta és una foto que vaig fer a Lucinda. Està al sud de tot d'Egipte. Estàs allà al Nil. Llavors es veu que a sota d'Egipte hi havia unes tribus que eren els nubis. De fet, se celebren molt, aquests ells van dir, visca els nubis! Els nubis pujaven amb mala hòstia. Volem, eh? Aquest és meu. Anaven amb mala hòstia. Li van posar d'anar d'hòsties a Ramsès. I el Ramsès agafava una estàtua enorme. Jo estic allà sota. Mi cap amb mi. Tu eres rei, no? I Ramsès, és el Ramsès amb uns collons així de grossos. Hòstia, aquesta penya, aquest pavo, quants artesans ha tingut aquí penjats com un xoriço picant pedra de granito? Aquesta pedra ha sigut una de l'hòstia, perquè això porta aquí des de fot 4.000 anys. Imagineu els pavos allà amb conatxes de bronze i cinceles de... Poing, evidentment, hi ha psicòpates que diuen que han sigut els alienígenes. Perquè és que... Joder, però quan arriben els ulls, hòstia, si aquests paus han fet això, quan es lina, hòstia, és una cosa. Ja millor no ens paguem, anem a fer la pau, anem a fer l'amor. Tenim les Carles Johansson per aquí, no? Llavors, la idea és que el blockchain està suportat, cada transacció, cada node a dintre del blockchain està suportat per una prova de treball. Per això hi ha aquests senyors xinos que fan de miners i gasten tanta energia i tot això. Per poder conformar una transacció dintre del blockchain ha d'haver-hi un consens entre tota la gent que està fotent-li voltes a la maquineta fent servir energia i que facin una prova de treball. I quan aquestes cadenetes es van juntant, doncs no hi ha manera de trencar-la. Més coses. Què més fan? És una xarxa oberta entre parells. És a baix de tot de la plaça. Qui vulgui pot minar bitcoins. No hi ha problema. Si tu vols minar, pots minar. No has de demanar permís. No has de dir que pots, ni has de dir si pots, ni has de treure't un carnet, ni has de ser cosí de què sigui. Tu hi poses i mines aquí dintre. És obert. I aquest obert és perquè el que es busca és que hi hagi una resiliència. Una resiliència. Estarà obert als atacs i algú potser ho petarà. Algú potser ho petarà, li fotrà atacs de direcció de servei, posaran històries, però cada vegada que ho petin veuran com ho han petat i serà una xarxa més robusta. La gràcia és, ara la xarxa blockchain, la xarxa Bitcoin, funciona a sobre d'internet. Però internet no està pensada, no està dissenyada per ser segura. Està dissenyada per comunicar a la gent. És sexe entre la paraula, entre l'escriptura i les comunicacions. faltava el trio. És possible que l'internet del futur ja porti el blockchain integrat des de dintre. En diferents tecnologies poden passar moltes coses. El que crec és que és important. Per tant, els béns del canvi. Pregunta final. Ale. Per què Holanda no és un imperi? I no em refereixo a la selecció que gairebé guanya el campió mundial als anys 70 amb Johan Cruyff. Per què Holanda no és un imperi? Per què Holanda no és un imperi? A Holanda va passar una cosa. Holanda era els holandesos igual que els florentins van inventar també tenir molts cosins banquers. I eren l'hòstia. Tenien colònies a les Amèriques, tenien barcos pirates, tenien corsaris i tenien negocis a tot arreu. Van inventar la borsa actual. Eren l'hòstia en patinet. Però un dia, passa molt d'allò, algú, vale, algú des de Turquia els hi va portar un tulipan. Vale? El tulipà aquest, de fet, el tulipà és una forma, és els holandesos pronunciant malament la paraula turban, perquè venia de Turquia, que els senyors que portaven el turban. Llavors, es van posar supercatxondos, van trempar amb els tulipans com si fos l'Scarlett Johansson. I llavors van començar a agafar i a comprar tulipans perquè molaven, i els preus van pujar. I llavors algú va dir, ei, jo soy muy listo, esto sube, i por tanto, el progrés, us en recordeu, en comptes de comprar monietos, compraven tulipans. I els tulipans doblaven el valor, i doblaven el valor, i doblaven el valor. Fins a preus astronòmics. Preus astronòmics. I continuaven pujant, i continuaven pujant. De fet, quan estan fundent això, es va inventar el mercat de futurs dels tulipans per comprar opcions, a comprar tulipans que no s'havien cultivat encara. Vale? De fet, es veu que amb un senyor el van fotre a la presó perquè es veu que es va confondre amb un tulipan amb una ceba, es va fotre una amanida i va dir, què fots, tio? I el van fotre a la presó directament. I en aquests casos es va enfonsar completament Holanda. Quan es va deixar de pujar, van veure que realment els tulipans no valien res, va baixar a zero el valor del tulipan i Holanda es va arruïnar. Són transparències, sisplau. Manhattan en realitat era Nova Amsterdam. I els holandesos es van tindre que vendre Nova Amsterdam, actualment Nova York, als anglesos, perquè estaven completament arruïnats. Quan hi ha noves idees, la gent fa tonteries. Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Internet, són coses noves. Les estem explorant, les estem explorant en xarxa. Tindran un impacte molt fort i segur que serà positiu. Perquè el que diu...
És bueno ser rei.
Potser no ho serà més. Jo no dic això, eh? Però estic a la taula... No és bueno ser rei. Anar a la plaça és on passen coses interessants. I el diner baixa a la plaça. I ara tu pots fer crèdits. No cal que siguis el senyor Banco de Santander, ni el senyor no sé què, ni el senyor no sé quantos. Ni el tio Filito, ni el paio aquell dels Simpsons, que no me'n recordo com es diu. Com està? El senyor Banco. Val. No cal que siguis el senyor Banco. Tu, si tens diners, els pots deixar i podem tindre maneres interessants d'intercanviar diners. Però s'ha d'explorar. No sabem com funcionarà. Hi haurà bons estims, hi haurà esquemes piramidals, hi haurà bombolles, es parlaran fortunes, però al final, a l'altra banda, el món canviarà i vosaltres ho veureu. Simplement estigueu atents.